Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El Papa ha presentat aquesta tarda l'esperança després de la mort com l'àncora que dona sentit a la vida. Ha estat en l'homilia d'una missa que ha presidit, coincidint avui amb la commemoració dels fidels difunts, a l'església del cementiri teutònic del Vaticà. Francesc ha fet seves les paraules del llibre de Job, quan diu: jo sé que el meu Redemptor és viu i el veuré amb els meus ulls, i ha recordat que la certesa cristiana de la vida en el més enllà és un do gratuït de Déu que hem de demanar. En la mateixa línia, el pontífex ha assegurat que l'esperança cristiana és un do que només Déu ens pot donar si li demanem. Després de la celebració eucarística, el Sant Pare ha pregat uns minuts a les grutes vaticanes davant de les tombes dels seus predecessors difunts. Aquest senzill gest del pontífex ens porta a pensar en el que se celebra avui, dia de la mort, del record dels nostres éssers estimats. I en temps de pandèmia és molt oportú avui recordar que des de la fe podem demanar tranquil·lament que s'aturi aquesta situació, aquesta emergència sanitària, i que els malalts es guareixin, i també, en el cas dels qui han mort, que hi hagi un consol per a les famílies. És tot el que podem fer en un moment difícil, el que estem vivint, en què la por ens domina i la incertesa pel que pot passar els propers dies o les properes setmanes també ens situa en una crisi i en un no saber què tindrem, sobretot com acabarà això. Però esperem, això sí, que passi i que acabi aviat, que veiem aquesta llum d'esperança. Avui a l'entrevista parlarem dels aldarulls que hi ha hagut aquests últims dies en diverses protestes a diverses ciutats espanyoles i també divendres a Barcelona. Ens acompanyarà Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, per analitzar les claus del que pot estar passant amb aquestes protestes, en alguns casos amb derives importants de violència. I a la segona part, a la taula d'anàlisi, després de la contraportada del Rafa, tindrem uns comentaris sobre el que són els serveis que l'Església ofereix a la societat, als cementiris, als tanatoris i atenent les famílies dels difunts. Una aportació que en molts casos fan els diaques. Precisament ho fem també en la setmana en què l'Església celebrarà, diumenge vinent concretament, el 40è aniversari de la primera ordenació d'un diaca permanent a Espanya, des del restabliment d'aquest exercici permanent marcat pel Concili Vaticà II. Va ser a Badalona, on se celebrarà aquest diumenge a les 8 del vespre una eucaristia. Això i una miqueta més us acompanyarà fins que faltin 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 7. Ens posem en marxa. I ho fem amb el pensament del dia que avui ens ofereix Núria Benedito.
Quan ens adonem que ens estem posant a la defensiva, és un moment difícil fiar-nos fins i tot de nosaltres mateixos i del que pensem. I l'única manera de deixar de culpar-nos i de donar-li la culpa als altres de tot el que ha passat és el moment de perdonar-nos a nosaltres i perdonar la resta. Aprendre de les experiències, enfortir els nostres límits i els nostres judicis. No és de dèbils reconèixer que t'han fet mal, i en canvi sí que negar-ho doncs pot servir doncs per quedar-te estancat i convertir-se en una trava per en aquest aprenentatge i aquesta superació per aprendre d'aquesta experiència. Confia en tu mateix, baixa les defenses i reconeix les teves ferides. Estàs segur, és el moment de sanar i d'aprendre d'aquesta experiència.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
La setmana arrenca amb una tendència a la baixa en les xifres del Covid a Catalunya, tot i que continuen sent encara molt elevades. Hi ha hagut concretament 3.545 casos nous de coronavirus i 66 morts més a Catalunya en les últimes hores. El risc de rebrot continua en lleuger descens, amb una davallada de 54 punts i se situa en els 835. La velocitat de propagació del virus també cau lleugerament i és ara mateix d'1,12, tot i que per doblegar la corba cal que estigui per sota d'un, és a dir, que cada positiu només encomani com a màxim una persona, o menys. Segons Salut, això confirma una desacceleració dels contagis, tot i que l'atenció hospitalària creix. Avui hi ha 2.687 pacients ingressats per coronavirus, 160 més que ahir diumenge, dels quals 481 són a la unitat de cures intensives. Hem conegut, mentrestant, un canvi en el protocol per detectar nous casos de coronavirus a Catalunya. Salut farà testos ràpids d'antígens, i no pas PCRs, als contactes de les persones que hagin donat positiu per coronavirus, segons un document que el departament ha enviat als professionals sanitaris. Des de Salut apunten que l'aposta per fer les proves als contactes estrets es manté, però, donat l'augment de casos a la comunitat, es realitzaran a partir d'ara mitjançant aquests testos ràpids que permeten obtenir resultats en uns 20 minuts. Salut ja havia introduït ara fa una setmana, recordem-ho, els testos ràpids en els casos de persones amb símptomes i no en asimptomàtics, perquè és en aquests casos on les proves d'antígens han demostrat més fiabilitat. I amb tot aquest panorama, el govern asturià ha demanat al Ministeri de Sanitat espanyol que aprovi un confinament domiciliari de 15 dies a tota la comunitat, a Astúries. És la primera que anuncia que sol·licitarà formalment al govern espanyol poder aplicar aquesta mesura, per a la qual necessita la seva autorització, en virtut de l'estat d'alarma, per contenir els contagis del Covid-19. Així ho ha anunciat el president d'Astúries, Adrián Barbón, després d'una reunió d'urgència del comitè de crisi del Covid. I és que Astúries va arribar ahir diumenge al nivell d'alerta número 4, al màxim, que indica risc extrem. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, però, ja li ha respost dient que ara no està previst aquest confinament domiciliari perquè el ventall de mesures que hi ha a disposició de les comunitats autònomes per poder actuar és suficient. Un apunt internacional, els equips de rescat que continuen treballant contra rellotge a la ciutat costanera turca d'Esmirna han pogut rescatar en vida avui una nena de 3 anys i una altra de 14 sota les runes dels desastres provocats pel terratrèmol d'ara fa 3 dies. La primera a ser rescatada pocs després d'aquesta mitjanit passada ha estat Idil Sirin, una adolescent que feia 58 hores que havia quedat atrapada sota la runa d'un edifici ensorrat per aquest sisme de divendres que ja ha causat més d'una vuitantena de morts, segons l'últim balanç. I un apunt cultural, nou crit d'alarma, l'enèsim, de les sales de concerts, un dels sectors més afectats per la pandèmia. Avui, molts dels locals s'han llevat amb un interrogant a les persianes i amb la frase "l'últim concert", pintada, per exemple, a la sala Rats Matats, a la sala Polo o a la Luz de Gas, totes a Barcelona, i també a Sarau, a Badalona, i així arreu d'Espanya. Persianes que es van abaixar ja fa prop de 8 mesos a causa de l'inici d'aquesta crisi sanitària. Les sales fa temps que alerten que la situació és catastròfica i que moltes ja no podran tornar a obrir, com ha passat amb una quinzena de locals. Les pèrdues, com en la cultura en general, que acumularà aquest sector fins a finals d'any, sumaran prop de 120 milions d'euros. I moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació meteorològica que ens porta canvis de cara a les properes hores. Avui una jornada tranquil·la, amb temperatures encara altes. Demà baixen una mica les temperatures, però sobretot demà hem de parlar de més núvols i també de precipitacions que afectarien a primeres hores del matí les comarques del Pirineu de Lleida. I al llarg de la jornada, però sobretot de cara a la tarda, es poden fer extenses ja a qualsevol punt del país. Tot i això, no serien pluges gaire fortes, però sí que demà a la tarda de precipitacions a qualsevol indret de Catalunya. Demà les temperatures baixaran una mica, però encara amb valors diurns una mica per damunt de la mitjana. Serà ja de cara a dimecres, quan les temperatures baixaran de forma molt més clara i evident. Tindrem nuvolositat entre variable i abundant, pluges a les comarques del sud de Tarragona amb una certa intensitat i un ambient que tornarà a ser altra vegada després de més d'una setmana de plena tardor, per no dir en alguns punts del país, sobretot al Pirineu, de ple hivern, però això no serà fins dimecres.
Gràcies, Jordi. Recordem que ha mort aquest dissabte el sacerdot de la diòcesi de Terrassa, Josep Cardús. A finals de novembre hauria fet 90 anys. És conegut des de tots els àmbits com un home de diàleg, culte i de gran compromís social, cívic i polític des de la seva condició de prevere. La vetlla s'ha celebrat aquest migdia, ha estat oberta a dins de l'església de Marata, on va estar molts anys. La cerimònia de comiat a Josep Cardús s'ha celebrat a primera hora d'aquesta tarda al mateix temple. Amb les actuals restriccions per coronavirus, la família, amb el seu nebot, el sociòleg Salvador Cardús, i els seus amics han lamentat que no sigui la celebració que el prevere hauria merescut. Ha deixat molta petjada a Marata, a Corró d'Amunt i a Llerona, sobretot, però també a Terrassa, on havia nascut i on hi té la família.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Desenes de persones han estat detingudes a Espanya aquesta nit passada, a la tercera d'aldarull, sobretot a Madrid, Logroño i Lleó, en el marc, tot plegat, de protestes contra les restriccions per aturar els contagis del Covid. Al centre de la capital de l'Estat, un centenar de persones han cremat contenidors i han assaltat alguns comerços. La policia ha arrestat 33 manifestants i 3 agents han resultat ferits lleus. A Logroño, almenys 4 persones han estat detingudes, igualment en diversos aldarulls en què s'han cremat contenidors. I a Lleó, desenes de joves encaputxats han volcat contenidors i han fet destrosses en vehicles sense que hi hagi hagut cap detenció. El balanç global d'aquest cap de setmana és de més de 60 detinguts arreu de l'Estat. En destaquen especialment els enfrontaments entre manifestants i policies a Vitòria, Logroño, també, i Madrid. Els actes violents han provocat una allau de reaccions de rebuig a les xarxes per part de la majoria dels polítics. A tot això hem de sumar els incidents de divendres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i altres protestes. El clima de malestar, sigui com sigui, s'està expressant al carrer i, malauradament, amb focus violents sempre injustificables. Amb tot aquest panorama ens preguntem per l'origen d'aquestes contundents protestes i també si poden anar a més o reiterar-se amb el pas dels dies. És en punt un quart de set. Analitzem aquesta situació amb Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana. Senyora García Morales, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver-nos atès uns minuts. Quina explicació podem dir que té l'onada de protestes d'aquests dies amb importants focus violents?
Bien, pues aquí lo que podríamos destacar o analizar desde dos puntos de vista o desde dos perspectivas distintas. Por un lado, esta expresión violenta, que realmente hace referencia a disturbios negacionistas, es decir, una reacción contra las medidas que se están implementando para, pues, hacer frente a la pandemia. Y por otro lado, que yo creo que está totalmente desvinculado de estos disturbios negacionistas, es la protesta ciudadana pacífica que actualmente se está manifestando, pues, por todas las consecuencias o todos los efectos que está teniendo la pandemia en la vida social, el impacto social que está teniendo, ¿no?, en la desigualdad, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en la vivienda, en definitiva, en nuestra vida cotidiana como personas. Pero creo que son dos ámbitos que hay que procurar no mezclar.
Però, malauradament, estan confluint, ¿no?, en algunes de les manifestacions que hi ha.
Sí, bueno, vemos cómo empieza esa manifestación pacífica, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, o por ejemplo las manifestaciones sobre o contra que se sigan llevando a cabo desahucios, y posteriormente pues viene toda esta manifestación violenta que lo que hace pues es desestabiliza todavía más y genera todavía un escenario de mayor miedo, de mayor incertidumbre y de mayor estrés para toda la población.
Sens dubte. Aquests episodis violents que es mostren en el marc de les protestes, ¿creu vostè que estan organitzats prèviament o surten de manera espontània?
Bien, bueno, esto pues requerir un análisis no más desde incluso policial, pero creo que sí que hay un cierto criterio organizativo, pues de muchas personas que comparten estas conspiraciones o esta idea de negar esta pandemia con un discurso de decir que estas restricciones no tienen ninguna justificación o que se están haciendo precisamente con la única finalidad pues de limitar los derechos y las libertades de las personas. Entonces allí sí que empieza a haber como pues una especie de organización, pero que tampoco significa que esté del todo perfectamente estructurada. Es determinados grupos que yo creo que son minoritarios y que, bueno, luego ya en ese contexto pues se suman muchos otros. Además, hay que tener en cuenta que pues estas convocatorias o este tipo de organización, por decirlo de esta forma, pues se da sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Entonces, bueno, en este canal más informal, pero en muchas ocasiones más efectivo, pues llega a más personas.
I ha parlat vostè de negacionisme com un dels mòbils que porten aquests actes violents. Qui creu que hi ha al darrere? Com es podria ubicar el que és la mobilització violenta concretament? I a qui poden beneficiar o perjudicar?
Bueno, sobretot perjudiquen a la convivència en la sociedad y perjudica a las personas, a los grupos más vulnerables. Cuando vemos estos disturbios negacionistas violentos, pues van dejando también discursos de odio con pintadas en las paredes de las calles, con discursos antisemitas, por ejemplo, hacen referencia a que todo esto es una conspiración a nivel global, por parte, por ejemplo, de la comunidad judía, lo cual aquí estamos estigmatizando. Vemos como también se hace referencia a las personas migrantes, aquí también hay otra estigmatización, Y lo que se busca es pues polarizar todavía más el escenario en el que estamos inmersos, polarizar política y socialmente, y para pues esto desestabilizar todavía más. Es decir, estamos en un escenario de muchísimo miedo e incertidumbre, es algo en el que todos estamos actualmente viviendo, y estos dos elementos son cruciales al momento de percibir esa inseguridad. Entonces, pues lo que busca precisamente es esto, y mezclar pues con los efectos que está teniendo la pandemia para al final legitimar esa violencia.
Avui amb Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, hem analitzat aquests aldarulls i aquestes protestes. Encara dues qüestions més molt ràpides, si pot contestar breument. D'una banda, podem trobar alguna explicació al fet que les protestes d'aquest tipus s'hagin produït ara amb els focus violents importants i no en la primera onada de la crisi sanitària, al març o a l'abril? Hi ha alguna explicació a això? Es pot entendre?
Sí, bueno, es también muy amplio y complejo, pero podemos decir que durante este tiempo hemos también vivido en un ambiente de polarización política. En todo este tiempo es verdad que hay un cansancio y un malestar general, pero que esto en ningún caso justifica, pero que algunos toman como un pretexto para pues poder expresar de forma violenta esta sensación, estas emociones tóxicas.
Sí, i finalment, creu que pot haver-hi alguna connexió entre els aldarulls i seguidors de l'extrema dreta o d'algun tipus d'extremisme populista, no sé com dir-ho?
Bueno, sí, estos discursos extremistas, el discurso de la extrema derecha, de una u otra forma, lo que hace es legitimar, no lo va a reconocer directamente, pero si hay un discurso que alienta y que constantemente está diciendo que estas restricciones, por ejemplo, lo único que buscan es limitar la libertad sin ninguna justificación, que esto es algo arbitrario propio de una dictadura, pues esto de una u otra forma va pues esto polarizando y legitimando unas acciones que pueden derivar, como estamos viendo, en violencia.
Doncs esperem, senyora Verónica García Morales, que aquest tipus de conductes no es repeteixin o s'aturin. Té esperança que això anirà a menys o que almenys si hi ha manifestacions que siguin pacífiques?
Claro, yo creo que estamos en un momento muy crítico como sociedad. Tenemos que ser muy fuertes psicológica y emocionalmente para no ceder a ese miedo y para no ceder a esa necesidad que parece que tenemos de culpar a alguien para poder expresar, ¿no?, esa sensación. Es difícil porque el virus es algo invisible y entonces estamos intentando estigmatizar en grupos este miedo y esta incertidumbre. Yo creo que si como sociedad somos fuertes psicológica, emocionalmente, pues esto irá a menos y podemos no ceder y, por tanto, no justificar este tipo de actos violentos.
Moltíssimes gràcies, senyora Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi.
Un quart i mig de set.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Endavant, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Et porto dos titulars que ja veuràs que semblen molt contradictoris. Parcs i platges plens en el primer cap de setmana de confinament amb 1.200 sancions. Aquest és el primer titular. I el segon, Rafael Bengoa, que és l'exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS i assessor personal de Barack Obama, diu que veu inevitable un nou confinament a casa d'aquí 15 dies amb aquestes xifres. És a dir, parcs plens, 1.200 sancions per no complir el confinament correctament i un dels màxims dirigents de l'OMS dient que així anem fatal i que acabarem tots a casa. Sembla que siguin notícies de dos mons diferents. Uns que es tornen bojos per tractar de frenar la pandèmia i altres que escolten Xas Castilla. Doncs res, així estarem entre dos mons, Ignasi, tornant-nos tots una mica bojos, de veritat.
Ai, 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 gràcies, Rafa. 5 minuts i mig per a 6:45, la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número.
663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
D'anàlisi. 3 minuts i seran 6:45. Analitzem avui el servei que l'Església ofereix a la societat, especialment aquests dies, als cementiris, però tot l'any també, amb les exèquies, celebracions de funerals o l'atenció a les famílies de les persones difuntes, tant als tanatoris com a les parròquies o altres esglésies. El servei és molt important en el cas dels diaques, que representen el primer grau del ministeri ordenat. La festa de Tots Sants, ahir, diumenge, com cada 1 de novembre, i la commemoració dels fidels difunts, avui, l'endemà, són dies en què milers de catalans s'acosten als cementiris per recordar els seus éssers estimats, que ja no es troben en aquest món, i per pregar per ells. Les celebracions d'exèquies, que pot presidir un prevere o un diaca, són sovint bones oportunitats per a una pastoral d'acompanyament en el dol i de transmissió de l'esperança, com aquesta tarda deia el Papa, en la resurrecció amb Crist. Molts dels diaques presideixen de manera habitual aquestes celebracions de comiat a difunts en esglésies i sobretot en algun dels nombrosos tanatoris que tenim a Catalunya. La proximitat i el consol són dos dels reptes que tenen aquests ministres ordenats. El diaconat, a més, està de festa aquesta setmana perquè es commemorarà, diumenge, el 40è aniversari del que va ser la primera ordenació d'un diaca permanent a Espanya, des que es va restablir aquest exercici permanent marcat pel Concili Vaticà II i al qual poden accedir homes casats. Serà a les 8 del vespre, diumenge vinent, com dèiem, a la parròquia de Santa Maria de Badalona, en una celebració presidida pel bisbe Toni Vedell. Recordem que els homes casats poden accedir a aquest ministeri, com us dèiem, i que els diaques, que han rebut el sagrament de l'ordre en el primer grau, s'han convertit els darrers 40 anys en servidors decisius per dinamitzar una església necessitada de suport en parròquies, santuaris i altres realitats. Ens acompanyen avui per tractar aquest tema, d'una banda, Rubén García, que és secretari de la Delegació per al Diaconat Permanent de l'Arcabisbat de Barcelona i també diaca. Mossèn Rubén García, amic, bona tarda.
Bona tarda, germà, com estem?
Germà, com estem? Amic i germà, exacte. Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Molt bé. I també ens acompanya el diaca, en aquest cas de la diòcesi de Terrassa, Paolo Petrolillo. Ell és italià, però afincat a Catalunya fa molts anys i ordenat ara fa 2 anys i mig a la diòcesi de Terrassa. Mossèn Paolo Petrolillo, bona tarda.
Bona tarda, mossèn, benvolgut, Ignasi. Encara no m'ho sent, però espero que molt aviat sigui ja que tu també.
Doncs sí, quan arribi ben aviat, però en tot cas tots som germans, com abans deia mossèn Rubén García.
Això sempre, i també voldria saludar el germà Rubén.
Sí. Bé, si li sembla primer Rubén García i després Paolo Petrolillo, com viuen vostès com a diaques l'atenció als familiars dels difunts, les celebracions d'exèquies, moments certament molt difícils que requereixen doncs una interioritat molt gran, no?, per transmetre l'esperança en el dolor. Si vol començar Rubén, per exemple.
Ho vius des de molta pau, no? Perquè al final l'acompanyament que li fas amb aquestes famílies és un acompanyament que sobretot ells tenen que donar-se compte que realment tenen enfront seu una persona que els acompanya, no? I que intenta, pues, aquest dolor, no? O sobretot amb aquestes dates, pues, entendre quina ha sigut la seva pèrdua, no? I al final, escoltar-ho. Al final, som servidors, no? Com deies tu a l'inici, estem per servir i d'aquesta manera donar consol amb aquestes famílies.
Uh-huh. Mossèn Paolo, no sé si a banda del que s'ha dit vol afegir alguna cosa més.
Sí, doncs destacaria sobretot la necessitat d'anar establint amb la família del difunt aquella necessària empatia que significa el fet de compartir amb ells un dolor que en algun moment de la nostra vida també nosaltres hem hagut la tristesa d'haver de sofrir.
Sí.
Aleshores, aquesta empatia de poder compartir amb ells el dolor. I en aquest cas, crec que el més important sigui que les celebracions que fem d'enterrament no es converteixin en algo rutinari, sinó que cada vegada puguem veure en aquestes persones la cara de Jesús que pateix.
Sí, per tant, aquest rostre sofrent de Crist, i en cada família, en cada persona difunta, viure una manera diferent, no?, de transmetre aquest consol i aquesta esperança. Bé, de fet, els dos testimonis que tenim avui de diaques no són molt veterans. Rubén García porta poc més d'un any ordenat i Paolo Petrolillo, dèiem abans, 2 anys i mig llargs, però segur que han pogut presidir algunes exèquies. Quines experiències destacarien, per exemple, del contacte previ amb les famílies, si vol mossèn Rubén i després mossèn Paolo?
Pues sí, sobretot les famílies s'obren en canal, no? Sobretot quan com deia el nostre germà Paolo, pues aquest dolor t'ho transmeten, no? I sí que és veritat que amb aquest temps, i sobretot amb el Covid, hem viscut situacions més complicades, no?, en aquest sentit. Jo, de fet, per posar-vos un exemple, vaig fer una exèquia tecnològicament, via Zoom, perquè no tenien, a Lleida, no tenien mossèn que pogués presidir aquesta exèquia, no? Imagineu-vos la situació de 10 familiars tots connectats i volien fer aquesta exèquia. Ostres, va ser de les coses més impactants que he viscut, sobretot amb aquesta pandèmia, no?
Déu-n'hi-do.
Mai havia viscut un dolor telemàticament, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és veritat que al final queden en pau, no?, perquè al final han pogut donar aquell acomiad que realment, pues, ells volien, perquè al final, si no, queda com un tema molt obert, no? I el dolor ho veus en les famílies que pateixen molt, no?, en aquest sentit. Per això dic que al final som servidors i acompanyem amb aquest dolor i entenem amb aquestes persones perquè bueno, almenys, pues, des de l'Església els hi podem donar un consol, no?
Uh-huh. Mossèn Paolo?
Sí, també a mi em va passar el mateix que li va passar al mossèn Rubén, d'haver de fer una celebració amb el telèfon connectat, fins i tot en el meu cas era amb Uruguai. Uh-huh. Però destacaria també, com ha fet el germà Rubén, el problema que estem vivint ara de la pandèmia, que crea un dolor addicional. I és el fet de que molt sovint durant una, dues o tres setmanes abans del moment de la defunció, la família no ha pogut tenir un contacte directe amb la persona.
Mm-hmm. Aquesta és una duresa extrema, oi, en les situacions de dol o de pèrdua d'un ésser estimat. No haver pogut ni acomiadar-lo ni assistir-lo els últims dies, en alguns casos.
Sí, és així.
Sí. Bé, doncs, amb Rubén García i Paolo Petrolillo, que són diaques, aprofitem avui la commemoració dels fidels difunts per parlar d'aquest servei que té l'Església, el del diaconat, un servei, un ministeri ordenat, que ha existit sempre. De fet, ens remuntem, per definir-lo, als primers seguidors dels apòstols, per tant, els diaques, els servidors dels bisbes, els assistents dels bisbes, per dir-ho així, i va estar molts segles en la història de l'Església Catòlica, aquest ministeri només relegat al trànsit d'una persona que es prepara per ser prevera, és a dir, que abans de ser prevera s'ordena diaca i només està un temps de diaca, però no hi havia fins al Concili Vàtic II el que és l'exercici permanent del diaconat, d'aquí ve el nom de diaconat permanent. I aquest ministeri doncs està donant un gran vigor, una gran força a l'Església, per moltes raons, però entre elles també perquè ens falten capellans, per exemple, aquí a Catalunya i a Espanya, i recordem que els diaques com a ordenats en primer grau del ministeri, poden presidir exèquies, com hem dit, però també sagraments del baptisme i del matrimoni. I, per tant, a banda de celebracions de la paraula, en absència de capellà. Per tant, un servei molt important. Bé, què dirien del diaconat i com el viuen? En dos minuts, abans de recordar que aquest diumenge hi ha aquesta celebració dels 40 anys.
Bueno, pues... Jo, la veritat és que el tema del diaconat, jo sempre dic que som els iniestes de l'Església.
Ah.
I al final, sí, perquè al final estem, diguéssim, dintre de la cuina, no, però repartim joc, no? Com feia l'Iniesta, no?
Pues... Sí, molt, molt bona comparació. Sobretot els que són del Barça ho entendran perfectament.
és una manera perquè al final sempre nosaltres estem per ajudar i sempre estem al servei del bisbe, no? Però sí que és veritat que les nostres parròquies en les que estem encardinades o, independentment, parròquies del costat, veïnes, que a poguem ajudar, sempre estem disposats a ajudar amb aquest servei, sigui amb un bateig o sigui amb el sacrament del matrimoni o qualsevol cosa, que moltes vegades els pobres preveres, i sobretot els que som ja més grandets, pues que necessiten aquesta ajuda, no? I jo sempre dic que estem sempre disposats a repartir lloc, no només a les nostres parròquies, sinó també a les parròquies veïnes que a vegades també es necessiten i que tenim que donar-li suport amb aquests mossens.
Tot això, la dimensió sacramental i litúrgica, poden presidir, com hem dit, baptismes i matrimonis, també les exèquies, però és que, a més, el diaca també fa moltes més coses, amb la caritat, amb la catequesi. Bé, no acabaríem, però, en tot cas, si ens vol explicar, Paolo, com viu també vostè el matrimoni, també, perquè vostè és casat, igual que Rubén García, però el diaconat, en aquest cas.
Sí, doncs, sí, destacaria la importància de la nostra activitat com una disponibilitat transversal, o sigui, una disponibilitat oberta a tots els àmbits de l'Església. Per tant, la nostra tasca, que va des del servei a l'altar, a la litúrgia, i el servei a la paraula, per tant, a l'evangelització, també té un tercer aspecte molt important, que és el de la caritat. I, per tant, fer servir les nostres experiències, les nostres sensibilitats, també per ajudar els més vulnerables, els més pobres, els més necessitats.
Molt bé. Ens queda un minut només per recordar i anunciar que diumenge vinent, a les 8 del vespre, a la parròquia de Santa Maria de Badalona, se celebrarà, si Déu vol, si les restriccions pel Covid ho permeten, els 40 anys de la primera ordenació d'un diaca permanent a Espanya. Va ser el cardenal Narcís Jubany que va ordenar Lluís Nadal, home casat, primer diaca permanent d'Espanya. Després això ha anat a més. A Catalunya hi ha doncs un centenar aproximadament de diaques permanents. Alguna qüestió per comentar d'aquesta celebració, mossèn Rubén, sobretot?
Bueno, assistir...
Molt breument, sisplau, sí.
Amb el bisbe, sí que estarà la vídua del nostre germà, que el fill sigui mossèn Lluís Nadal, i tindrem la sort que el seu fill pues, podrà acollir també dintre dintre de la celebració.
Doncs molt bé. No podem dir que és oberta, perquè evidentment s'ha hagut de restringir la participació física, però sí que animem els oients a recordar els diaques aquest dia i sobretot el servei que fan a l'Església i a la societat. Aquest diumenge a les 8 del vespre a l'Església de Santa Maria de Badalona. Moltes gràcies, mossèn Rubén García i mossèn Paolo Petrolillo, diaques Rubén García de Barcelona i Paolo Petrolillo de Terrassa. Una abraçada i fins una altra.
Una abraçada, germà. Cuida't molt.
Igualment.